Bon dia a tothom i benvinguts al programa especial d'avui dimecres 20 de maig sobre la crisi del coronavirus. Ripollet Ràdio també es queda a casa i fa una programació especial amb informació cada hora i programes especials que s'emeten a la 1 i a les 6 de la tarda amb entrevistes i continguts elaborats telemàticament. Al programa d'avui parlarem amb Melissa Vinyes, infermera del CAP Ripollet. Comencem aquest programa que fem cadascú des de casa seva, Toni Mirelles a la producció, Jordi Puy al muntatge i control tècnic i jo mateix, Jordi Pi. Melissa Vinyes és infermera del CAP Ripollet i ha viscut en primera línia la lluita contra la Covid-19. Malgrat el pic de la pandèmia ja passat, els sanitaris continuen treballant incansablement contra la malaltia. Aquesta setmana, que hem sabut que la Generalitat demanarà passar la regió sanitària a la que pertany Ripollet a la fase 1 del desconfinament, les mesures de prevenció continuen sent més importants que mai per evitar contagis i un rebrot d'infectats pel coronavirus. Per parlar de com han estat aquests mesos d'emergència sanitària i com s'espera el sector de la salut al futur més proper, parlem amb l'infermera Melissa Vinyes. Bon dia, Melissa.
Bon dia.
Ara mateix estem en un moment en el qual la Generalitat ja ha demanat que a partir de la setmana que ve a Ripollet, a l'àrea metropolitana nord, es passi a la fase 1. Pel que veus tu com a infermera, el pitjor d'aquesta crisi sanitària ja ha passat?
No, el pitjor no ha passat, perquè encara el percentatge de persones que s'han immunitzat és molt petit. Aquest fet de passar de fase implica que el sistema sanitari està millor i pot assumir més que aquests dos últims mesos. És això. No és que hagi passat el pitjor.
Entenc, doncs, que segueixen sent importants totes aquestes mesures de prevenció, no?, de les quals portem ja mesos parlant i que, tot i això, molta gent, desgraciadament, no la respecta. Aquestes distàncies de seguretat, aquesta higiene...
Sí, sí.
Segueixen sent essencials.
Sí, sí. Completament. És que si no ho fem, seria el cas contrari. La gent no s'ha de relaxar. Ha de continuar dur a terme aquestes mesures de protecció que indica tant el govern com la comunitat científica. I sobretot és la higiene de mans. La higiene de mans és el més important, a més de les mesures de distanciament, però que això ja ho estem fent des del març, no? També, bueno, ara també sabem a què ens enfrontem, no? I sí que em referia a això, amb el sistema sanitari que està millor, ara ja sabem a què ens enfrontem i si ens torna a venir una possible, i jo crec que més que probable, una onada de casos a la tardor, podem agilitzar més els tràmits, tant sanitaris com burocràtics.
Ara mateix estem en un moment en el qual la sensació que té molta gent al veure al carrer, veure les imatges que veiem a tots els mitjans, és que hi ha molta gent que s'està relaxant, està deixant de respectar aquestes mesures, que, com bé deies, portem dos mesos ja respectant la majoria de persones escrupolosament i que han funcionat. No sé si hi ha por de que la gent pugui ara perdre la por a la malaltia i deixar de realitzar aquestes mesures de seguretat.
Sí, sí, totalment. La por està allà i la possibilitat de que, el que t'he dit, la possibilitat de que hi hagi una possible i més que probable una onada de casos a la tardor està allà. I l'imprescindible és mantenir les mesures de protecció que ens indiquen. No agafar-se les coses així a la lleugera. A veure, sí que és veritat que el percentatge més alt de contagis han sigut casos lleus, no? I a lo millor per això la gent s'ho pren d'una manera, bueno, com si fos una grip, no?, que es diu. Però clar, també hem de dir que els casos que han sigut moderats o greus han precisat d'ingressos hospitalaris i molts d'ells a la UCI. I molts d'ells, per desgràcia, també ens han deixat.
Recordo una entrevista que fèiem poques setmanes després del principi d'aquesta crisi sanitària amb un infermer de l'Hospital Vall d'Hebron que ens comentava que, bé, si bé la percepció general de les persones és que això és com una grip que afecta de manera greu a col·lectius de risc, ell deia que no, que es trobaven a la UCI plena de persones joves, persones sense patologies prèvies, vull dir que la part més greu, la cara més greu d'aquesta malaltia, que li pot afectar a tothom. No sé si el Cap Ripollet ho heu vist, això.
Sí, també, gent jove d'edats de 40 anys, que això, gent jove que abans no tenien res i que han patit problemes respiratoris molt greus. I crec que podem dir que ningú està exempt de patir aquestes complicacions. Per això que la gent no s'ha de relaxar, ha de mantenir les mesures que es diuen, encara que siguin, pues, més complicat, però clar.
Pel que fa a aquestes mesures de desconfinament, tant les que es decreten com una mica la relaxació pròpia de la gent que porta 2 mesos tancada a casa i ara veu com aquestes estones de llibertat, de poder sortir, com valoreu aquesta relaxació de la normativa per part del col·lectiu sanitari?
Els canvis de fase, te refereixes?
Sí, els canvis de fase, que ara es doni aquesta més llibertat quan bé dius que encara no s'ha acabat aquesta crisi.
Però tampoc es pot tenir, no sempre el confinament tampoc es pot dur eternament. Per això es fa tant a poc, es va portant a terme primer que sortin els nens, van a aquesta... Ja no són només les fases, sinó abans de començar amb les fases van a començar deixant a sortir els nens i clar, més que res perquè no hi hagin tants contactes tan directes, no han deixat sortir a la gent. Vinga, ja s'ha acabat, ara ja tothom al carrer. Ja per això serveixen les fases, per anar controlant. Poquet a poquet, i més que res és això, lo de les fases i lo d'anar agilitzant el confinament és perquè el sistema sanitari ara nostre el pot assumir.
Com us ha trastocat la vida a tot el col·lectiu mèdic? Tu treballes a un CAP a Ripollet, ets infermera, però en general a tot el col·lectiu, en el teu cas i també doncs, als hospitals, l'arribada d'aquesta nova malaltia de la Covid-19?
Si parlem de primària, que és el meu cas, el canvi ha sigut substancial. Hem passat de fer quasi el 90% de les visites presencials i només algunes telefòniques, ara a fer un total control i triatge telefònic. Al centre només acabaven venint o els casos dubtosos que per telèfon no quedaven clars o els casos més greus. I també les tècniques nostres d'infermeria pròpies, com les extraccions de sang, les cures o els controls de sintron. La resta ha sigut control telefònic. I això ha canviat, bueno, totalment.
Entenc per això que, bé, l'eficàcia del que feu, del tractament mèdic, del tractament amb els pacients, canvia moltíssim, no? Perquè suposo que no és el mateix tractar algú personalment, tenir-lo cara a cara de tu a tu, que no pas fer-ho per telèfon.
Ha canviat, bueno, totalment, però el canvi ho han notat ells i nosaltres, ho hem notat molt. Clar, no els veus a la persona, tu sempre t'has de creure el que et diuen, clar.
S'està parlant molt de... Quan es parla del col·lectiu mèdic, es parla molt dels metges, però també hi ha un col·lectiu molt important d'infermers i infermeres que també heu estat treballant, també heu estat al peu del canó i com es diu aquesta expressió que s'ha fet tan popular, no? A primera línia d'aquesta batalla.
Això mateix.
Com ho heu viscut, el col·lectiu d'infermers i infermeres, aquests més de 2 mesos que portem ja amb aquesta crisi sanitària?
Home, jo com a infermera, no?, te dedico al paper nostre, a l'atenció primària, a l'hospital també, però a l'atenció primària ha estat imprescindible. Nosaltres hem estat en els suports de les persones a final de vida, hem estat també fent controls telefònics de persones que tenen patologies cròniques i necessiten aquests controls i així també fer-les més sentir més properes, no?, a nosaltres. També hem estat fent controls de persones que patien patologies derivades del mateix Covid, del mateix coronavirus. I tot això telefònic, ho fèiem nosaltres. Jo crec que bueno, les nostres capacitats d'infermera inclouen accessibilitat envers les persones que ho necessiten, no?
Has tret ara el tema de patologies derivades de la pròpia Covid-19. Quines són aquestes patologies derivades? Perquè se n'ha parlat poc, es parla molt de la Covid en si, però què se'n pot derivar d'això?
Bueno, més que patologia, sintomatologia, Sintomatologia derivada del Covid.
Que serien aquests problemes respiratoris dels quals s'ha estat parlant,
sí.
Tot això, no?
En un inici només eren aquests tres, no?, que es van dir, la tos seca, la dificultat respiratòria i la febre, però que ja hem estat veient que en aquests 2 mesos els símptomes han sigut molt diversos, des de problemes intestinals, respiratoris, problemes dermatològics, la veritat que han anat canviant, la falta també del gust i de l'olfacte, no?, l'anòsmia i l'agèusia, que són altres símptomes que al principi pues, no es tenien en compte i després ens hem adonat que que molts dels pacients han patit aquests símptomes.
En el teu cas, personal, tu has patit aquesta malaltia, com ha sigut? Suposo que, clar, l'estar tan en contacte, de fet, Espanya va sortir la dada fa una setmana ja, és un dels països amb una taxa de personal sanitari infectat més alta. Tens més companys que han patit aquesta malaltia que coneguis?
La veritat que sí. Hi han hagut moments aquí en el nostre centre que estàvem al 50% de la plantilla. Però bueno, encara així no hem afluixat els esforços, eh? Estaven a casa, nosaltres mitjançant un sistema remot de teletreball fèiem tasques administratives i contactes amb pacients que amb COVID o amb sintomatologia de probable COVID. I bueno, en aquests moments també tens més a la persona, no? El que li passa amb la persona a qui parles.
Entenc que en el teu cas l'has patit de manera lleu, la malaltia.
Sí, en el meu cas la sintomatologia va ser bastant lleu. Sí que ha sigut un procés molt llarg, però la sintomatologia no he patit per la meva vida, no? Que es diu, ha sigut bastant lleu els símptomes, però molt llarg, això sí.
Afortunadament, i el sistema sanitari se n'ha pogut ressentir l'atenció als pacients, perquè clar, em comentaves que hi ha hagut tant tu com altres companys, malalts, un 50% de la plantilla de baixa, que de fet de baixa no, perquè heu seguit treballant des de casa. Això entenc que l'atenció sanitària aquí ho ha notat.
Sí, era una baixa entre cometes. Sí, totalment, totalment. Pensar que si no haguéssim fet aquest esforç d'estar a casa fent aquestes trucades, això ho hauria sigut, no es podria haver aguantat perquè els companys estaven aquí amb molta feina. I això ho fèiem també dissabtes i diumenges, dels 7 dies de la setmana. Que a vegades els pacients es quedaven inclús sobtats. Em truques del CAP? Et deien. Sí, et truco del CAP, encara que estigui a casa, no? Et trucàvem del CAP de dilluns a diumenge. Sí.
Em comentaves al principi que quan vingui una altra onada, que molt possiblement vindrà a la tardor, em deies, ja estareu més preparats perquè, clar, al principi aquesta pandèmia ha agafat a tothom desprevingut,
Sí.
poca gent se l'esperava tan forta com ha acabat estant. No sé si també per la planificació als CAPs, als serveis sanitaris, amb el tema, per exemple, de proteccions, d'aquestes famoses EPIs. No sé si ara ja en teniu les que potser al principi us faltaven i per això hi ha hagut tants contagis
Sí,
a...
no, ara, això sí. Ara sí que estem, els EPIs els tenim bastant complets al principi. Clar, al principi va ser tot tan desprevingut que no... Que, bueno, aquestes fotografies, no?, que es veuen amb EPIs amb borses i de tot així preparat, doncs, ho vam haver fet també nosaltres al principi, però, bueno, gràcies que ara ja tenim tot el material que necessitem. Ara sí.
Ara sí, fa unes setmanes eren els EPIs la paraula de moda i el que faltava, desgraciadament, a molts centres. Ara es parla molt dels testos. Des del teu punt de vista, com a personal sanitari, creus que se'n fan prous tant a sanitaris mateixos com a la població?
Clar, es fa el que es pot, no? Es fa el que es pot. Bueno, s'està començant a... Ara sí que s'està, aquesta última setmana, s'està començant a fer la prova aquesta del PCR a pacients amb sintomatologia. Ara sí. També hem de dir que la quantitat de pacients que ens truquen amb aquests símptomes, no?, ha disminuït. Llavors, ara també és assumible. Clar. I llavors això, el que fem és això, el pacient ens truca amb la sintomatologia i nosaltres ens fem la petició perquè es faci aquesta PCR i això va al domicili del pacient a fer-li la prova i després és un estudi.
Que la PCR aquesta és la prova, la del bastonet al nas, per entendre'ns, no?
Aquesta mateix, sí. Aquesta només indica que si estàs patint la infermetat en aquest moment.
Si no serveix si l'has patit prèviament, no et detecta els anticossos.
No. No.
I aquestes altres proves que detecten els anticossos, de les quals també els mitjans estan parlant, són les que ja t'han de fer extracció de sang, no?
Això mateix. O aquesta que és amb la punxadeta amb el dit o extracció de sang de l'oràs.
Sí, hi ha hagut un fenomen que ha sigut doncs, bastant important a aquests ja més de 2 mesos que portem de confinament, d'estat d'alarma. Són aquests aplaudiments massius que hi ha hagut cada vespre a les 8. No sé si tu el podies sentir o a aquella hora
Sí,
t'enganxava treballant. Com se sent?
No, no, just quan tancàvem el centre, era el moment de tancar el centre.
Sí, que us venia fantàstic.
Sí, era tancar, acabar, no?, el teu torn de treball i trobar-te amb aquestes mostres d'ànim. I aquí teníem un veí que durant molts dies ens va cantar, que ens cantava i tot. Sí. I bueno, nosaltres ho agraïm, clar. I tot això t'anima a continuar amb el que fas, no? Però bueno, ens ha tractat com herois i no som herois. És la nostra feina i és la nostra vocació, ¿vale? Lo que sí que ens agradaria que tot això es mantingui en el record, no? El nostre esforç, i no només en aquest cas.
D'això també se n'ha parlat, d'aquesta reivindicació, no? També del col·lectiu sanitari, això que deies ara, que no sou herois, feu la vostra feina i que la gent ho recordi sempre.
Clar.
També quan les coses van bé.
Clar, no només en aquest cas excepcional, no? Sinó que nosaltres estem aquí per ajudar i que, clar.
Quina lectura en feu des del col·lectiu sanitari de tot això que ha passat, de tots aquests mesos? Vistos ara ja més en perspectiva, ara que hem baixat el pic i la situació torna a ser, evidentment, no normal, però menys dramàtica que com era fa unes setmanes.
Home, a nivell general, a la meva opinió, els governs, siguin d'on siguin, no? Si siguin ja comunitaris o de països, han de fer un pensament molt important de cara al sistema sanitari, perquè s'han d'enfortir més i perquè així no es torni a agafar, no?, desproveïts. I més a nosaltres, doncs, que la gent ara ha de ser més comprensiva, perquè la situació a partir d'ara, tenim una nova situació, no?, perquè les coses ara ja han canviat. Jo crec que ara les visites ja no tornaran a ser com abans, i hi haurà un canvi, no? Ja s'ha d'augmentar l'ús de les visites telefòniques, de l'e-consulta, que l'e-consulta és una aplicació que et pots posar en contacte amb el teu metge de capçalera o la teva infermera sense la necessitat d'anar al CAP. A més, també de la videoconsulta, que també és el mateix, però que veus al teu professional en vídeo.
Doncs veurem com canvia també el paradigma en el món de la sanitat. Hi havia el debat aquest de si aquest teletreball ha arribat per quedar-se. Veurem també si aquestes e-consultes, aquestes videoconsultes
Per això.
també hi seran per quedar-se. Doncs moltes gràcies, Melissa Vinyes, infermera.
Volia fer
Sí.
un petit apunt que crec que és molt
Sí,
important
digues.
i que tot això sense la sanitat pública no hauria sigut possible i que hem de defensar-la sempre.
És un dels valors més importants que tenim al nostre país i
Això mateix.
de les millors sanitats del món, sempre es diu, i això ens hem de
Sempre es
recordar
diu, sí,
quan
sempre s'ha dit.
les coses van malament, però també quan vagin bé.
Això mateix.
Moltes gràcies, Melissa, per passar
A
pels
tu.
micròfons de Ripollet Ràdio.
Gràcies per la invitació.
És el moment d'acomiadar el programa especial d'avui dimecres. Recordem que Ripollet Ràdio no s'atura i des de casa us fa companyia amb informació puntual cada hora i aquests programes especials que s'emeten a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda de dilluns a divendres, amb un resum dels millors moments al cap de setmana. Moltes gràcies per seguir-nos en nom del nostre equip, amb Toni Miralles a la producció, Jordi Puy al muntatge i les vies de so i jo mateix, Jordi Pi.